Ara que tothom parla de la tornada de l'escola, avui us volem parlar d'una història d'aquelles que fan recuperar la confiança en què és possible canviar les coses.
Ser noia, viure al Sudan del Sud, a l'Àfrica, i voler estudiar medicina és una combinació impossible. Però la Grace, només amb 15 anys, ha demostrat que no ho és. Ha creuat un país en guerra i ha esquivat matances amb un somni al cap: anar a l'escola. I després de tota aquesta lluita, ara que estava a punt de presentar-se a l'examen final per anar a la universitat, la detenen amb la intenció de retornar-la al seu país.
I és aquí quan Xavier Aldecoa, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Esclata a Twitter sentenciant que ser refugiat, bàsicament, és una porqueria. Ara ho he suavitzat, però és una merda.
És una merda, és que no es pot suavitzar massa, perquè aquesta nena, després de tot aquest esforç, aquesta odissea de marxar del Sud al Sud, sol, amb 15 anys, a travessar un país en guerra, marxar a Kènia, estar estudiant amb una llengua que no és teva, a un mes de l'examen per entrar a la universitat, entra la policia per la nit, tira a baix la porta i els amenacen d'expulsar-los.
Ja.
Per això dic que és una merda. Ser refugiat vol dir que en qualsevol moment els teus somnis, la teva lluita, se'n pot anar per terra.
Se'n pot anar en orris.
I no ens en podem fer una idea de tot el que és, vull dir, això des del principi, no?
Clar,
de creuar el Sudan en guerra. O sigui, cada pas que ha fet la Grace, diguem-ne, ens supera totalment.
Sí, no ens avancem. Expliquem la història des del principi, perquè ara hem anat al final, la situació difícil en què es troba la Grace al final, però si et sembla, comencem des del principi. Primer, expliquem que el Xavier Aldecoa és periodista, autor, entre d'altres, del llibre Hijos del Nilo i Oceano África, i la història és llarga. Tu vas conèixer la Grace al camp de refugiats de Minkaman el 2014. Aquest és el moment en què es coneixen.
I feel surprised and I feel scared.
Estava sorpresa i espantada. El meu cos estava molt cansat i la meva ment també. Tenia por. Si el meu pare no hagués aconseguit treure'ns d'allà, no sé com ho hauríem fet. Perquè teníem por d'aquesta guerra. Volíem trobar-nos fora, anar a Kènia o a Uganda, perquè el país sempre està així. La gent no para de marxar, ens estan destruint. I ara veurem què passa. Si el país no aconsegueix desenvolupar-se, aleshores no estarem bé. Però resem perquè hi hagi desenvolupament. Si sempre estem lluitant, no aconseguirem que el país es desenvolupi.
El 2014 trobes a la Grace que fugia amb la seva família d'un país amb 3 milions de persones, gairebé una quarta de la població del Sudan del Sud, que ha fugit per violència, segons Nacions Unides.
Ho havia perdut tot, de fet. Jo me'ls trobo quan arribem en helicòpter a aquella regió al costat del Nil. Hi havia 6.000 persones que allà al costat, a la vora del riu, que no tenien absolutament res, i la Grace també m'explicava, ho havia perdut tot, havia perdut la casa, l'ordinador, era una nena normal, no vull que pensem que era una nena ja pobra abans, era una nena com qualsevol nena de 15 anys, i de sobte ho perd tot, i estaven allà al mig del no-res. Però jo recordo la primera vegada que conec a la Grace, aquesta capacitat de ser curiosa, em preguntava per tot, estava mirant el mòbil i em deia, escolta, això que estàs mirant, què és? I li deia al Facebook, ostres, per què no m'ensenyes com és? El principal problema, jo li vaig dir, imagineu-vos el context, sense menjar, no, en una guerra total, amb enfermetats, i li dic, quin és el principal problema que teniu? Em diu, home, el principal és que no hi ha escola, i si no hi ha escola no es pot aprendre. Jo recordo que mira que he conegut a nens i a nenes al continent africà, que em va sorprendre molt aquesta capacitat d'aprendre, aquestes ganes de tirar endavant.
Perquè quan tu la coneixes, en el camp de refugiats, estava sola ella?
Ella estava amb el pare i amb dos germans.
D'acord.
La seva mare, en aquell moment, no sabia si havia mort o no, s'havia quedat enrere. Penseu que, clar, fugen tots corrents. La Grace em va dir que havia vist morir molts nens que havien saltat al riu i s'havien ofegat. I en aquell moment de caos, per a la seva mare. A la seva mare hi ha un germà. Després va aconseguir, després de diversos mesos, saber que la seva mare continuava viva i el seu germà també estava viu i amb ella.
Llavors, quan coneixes a la Grace i veus que és una noia inquieta i que té ganes de fer coses amb la seva vida, se t'il·luminen els ulls i què?
I aquí
però no veus la possibilitat d'ajudar-la en aquell moment, ja, immediatament. És impossible.
És que sí, era impossible. O sigui, estem parlant d'un caos en el que ella era una gota dintre de moltíssima gent. O sigui, penseu que per carregar el mòbil havia de donar-li a un cooperant que aquest cooperant s'emportés el mòbil, el carregués, dos setmanes després li portés. O sigui, estava en una situació molt, molt, molt precària, sense capacitat de pensar en un futur perquè el país s'estava enfonsant. Llavors, en aquell moment, jo l'únic que puc fer, que és el que jo al final sóc un periodista, és cric un reportatge i la cito. I parlo amb ella perquè ella m'havia dit que el que volia en el futur, somiava en ser metge, en convertir-se en metge i ajudar la gent. I aquí és quan comencen totes les casualitats i la sort, i que és quan, pocs dies després de publicar aquest reportatge a La Vanguardia, em sona el telèfon, però em sona el telèfon d'un número que no conec, em diu, mira, sóc un metge jubilat, he llegit aquest reportatge, t'he localitzat, no et vull dir el meu nom, però vull pagar-li els estudis a aquesta nena.
Què dius?
Però el millor és que quan jo li dic a la Grace, intento localitzar-la molts dies sense trobar-la, la localitzo i li dic, Grace, ha passat això, volen pagar-te els estudis, ostres, que bé, està allà al telèfon.
No.
I clar, truco, no hi ha manera de contactar la Grace. Al cap de 4 setmanes, de sobte se mora al Facebook, aquest Facebook que l'havia explicat i que li havia dit, jo et faré una pàgina de Facebook, i em diu, Xavi, que amb allò que em vas dir, vaig demanar a tots els establis de la meva família, que eren uns $100 més o menys, va travessar sola el país en guerra, una nena de 15 anys es va pujar en una barca, amb un autobús, amb un cotxe, travessant jocs amb guerra, i va arribar a Kènia i estava allà per poder estudiar. Va dir, és que aquí és on estan les escoles obertes. Una història increïble d'aquesta nena.
Es va escapar del camp de refugiats, va travessar el país sola, va arribar fins a Kènia sola amb 15 anys.
Amb 15 anys. I amb $100 a la butxaca. Que a més la van intentar atracar diverses vegades.
Això que anava a dir, li podria haver passat qualsevol cosa.
Una noia de 15 anys creuant un país en guerra és pràcticament impossible.
Pràcticament impossible. De fet, va tenir alguns moments de sort, perquè ja us dic, la van tenir amb una pistola al cap i ella deia que no tenia diners. Imagineu-vos, la passió, aquesta passió que tenia per aprendre, era una mica fins i tot inconscient.
Ja.
Però arriba finalment a Kènia, i aquí és on em diu, ei, Xavi, que ara sí, ara ja puc estudiar perquè aquí hi ha escoles. I és quan comença. I clar, jo dic, home, però està a Kènia. A Kènia es parla Swahili. Swahili no es parla a Sudan del Sud. Com t'ho faràs? Ja m'ho faré. I aquí és quan comença tota la seva història d'esforç. En 4-5 mesos es converteix en la millor estudiant del seu...
Perdona, llavors els diners d'aquell metge jubilat aconsegueixen arribar-li amb ell o no?
Sí, li anem enviant per Western Union o altres mitjans. És un sistema que utilitzen molt la gent allà, i llavors els hi envies i ja us recull. I clar, tot això amb una nena que va apuntant-se a l'escola i va fent diferents coses.
D'acord. I aconsegueix, deia, ser de les millors de la seva classe.
Sí, ella té el cap, de fet. Jo després l'he anat a veure algunes vegades a Kènia, i el que fa aquesta nena és... tots els seus esforços es dirigeix a estudiar. Per exemple, jo recordo, quan la vaig anar a veure allà a Bungoma, ella estava estudiant.
Tu vas anar a Kènia i vas veure la nova situació de la Grace.
Sí, en un altre viatge de reportatges i demés, jo m'apropo i veig que no hi ha llum a la seva casa, i llavors amb el mòbil ella està estudiant i s'il·lumina per poder estudiar. També els professors em diuen, escolta, que parla amb ella perquè no s'obsessioni tant, perquè a l'hora del pati, fins i tot a l'hora del pati, està estudiant. És una nena que vol estudiar, vol aprendre i vol aprendre.
La història de la Grace, no sé si hem dit el cognom de la Grace. Hem dit el cognom?
Grace Akon.
Grace Akon, que amb 15 anys es planta fins a Kènia. Aquests que sentiu són nens petits que han vingut avui amb el Xavier.
Sí, sí.
El petit, quants anys té?
3.
3 anys. Vol aigua, home, vol aigua. Té, beu una mica d'aigua.
Elena, porta-li el...
Vinga, una mitjaneta i un de petitet. En aquella aigua, sí. Escolta'm, amb 15 anys arriba a Kènia... comença a avançar amb els estudis, es converteix en una gran estudiant, se li paguen els diners, però hem començat amb la història que no anava pel bon camí. Dius, ja està, la història de la Grace ja està situada i estudiant arribarà, acabarà anant a la universitat o el que sigui, però no. Llavors, què passa, Kènia, en un moment donat?
Clar, això
tu
passa...
te'n vas, la deixes allà i te'n vas amb ella estudiant.
Sí,
i penses, això acabarà bé.
I porta, imagineu-vos, 3 anys d'un esforç continu, la Grace estudiant, i ara, clar, ja ha acabat l'escola, ha de fer l'examen. Una mena de selectivitat li queda per començar la universitat. Això ho ha de fer dintre d'un mes.
Ara?
Ara, sí. Estem parlant del que ha passat ara mateix. Fa 2 setmanes, quan de sobte una nit comencen a picar la porta, diuen que és la policia, tiren a baix la porta,
uf,
i se'ls emporten a tota la família, a la Grace i a la seva mare, i al seu pare i als seus germans, perquè una cosa que no hem dit és que la Grace, amb els petits diners que li enviava aquest metge, deixant-se de menjar, va estalviar una miqueta i va a poc portant els seus germans i el seu pare. Llavors, aquí, en aquest moment, quan dius, mira, després de tot aquest esforç, de sobte, ara ja podem aconseguir-ho, és quan la policia entra i els salts s'emporta, no només amb ella, perquè està fent unes redades a tot el país contra els immigrants, contra els refugiats. Llavors se'ls emporta a la presó i ella em truca i em diu, Xavi, ens volen fer fora del país, és una qüestió d'hores.
I aquí és on fas el tuit, que ser refugiat és una merda?
Aquí és on
quan esclates?
És quan esclato, però vaig esclatar per explicar-ho. O sigui, amb aquesta necessitat de dir, escolta, això és una merda. És una merda que passin aquestes coses quan, per molt que lluitis, aquesta nena li treguin el somni en l'últim moment. Però això provoca una onada de gent que comença a fer-me missatges privats o m'envia mails dient, escolta, però
hem de fer alguna cosa.
Jo vull fer alguna cosa. I llavors jo pregunto i clar, penseu que els hi demanà una multa més o menys de 1.000 euros per persona. Després havien de legalitzar les seves situacions, que eren encara més diners. O sigui, per
mira, llegeixo, si et sembla, alguns de les respostes de la gent. El teu tuit diu la Núria González: muchas gracias por contarnos la historia y ayudar de esta forma a la familia.
La Sandra Pérez diu: Xavier, mi casa está abierta por si Grace quiere venir a Europa a estudiar. Casa en Barcelona tiene y seguro que la podemos ayudar a pagar los estudios. Sería un placer.
La Maria Àngels Bartolí et diu: impressionant tot el que expliques, Xavier. També he llegit el capítol sobre la Grace del teu llibre, Hijos del Nilo. Quina duresa de vida i quines ganes que la Grace i la seva família se'n surtin. No deixis d'informar-nos.
Y la Cares diu: te hice la propuesta la primera vez que hablaste de ella en Twitter y te la vuelvo a hacer ahora. ¿No sería más fácil montar alguna campaña crowdfunding para traerlos a España?
I això, no per portar-los a Espanya, clar, al final jo aquesta nena crec que el millor que pot fer és estar amb la seva família, clar. És una nena que només parla anglès, però sí que se m'encén la llumeta i dic,
crowdfunding,
pues, fem una campanya. I aquí jo el que intento és vehicular-lo a través d'una ONG, sobretot una ONG local, intento, però clar, estem parlant d'una cosa molt urgent, perquè si els fan fora del país, això ja és irreversible, ja és molt difícil entrar en una llista negra. Llavors va ser impossible posar-se d'acord amb ONGs, perquè em deia, mira, escolta, això a nivell de legal, enviar-li els diners, com necessitarem alguna factura? I vaig dir, aquí m'estic liant a una cosa que no sortirà bé perquè no hi haurà temps. I dic, pues vinga, ens emboliquem la tovallola al cap i fem una campanya. I la meva sorpresa és que començo a rebre mails. Jo mai havia fet una campanya d'aquestes, és que no sabia ni com era. I començo a rebre mails de gent que està fotent diners, 5 euros, 7 euros... 5... I en...
Jo flipo amb la gent, eh?
I de sobte, en unes hores, 13.000 euros.
En unes hores?
Sí, va ser en 24 hores, una cosa així. I clar, quan jo li dic a la Grace...
Clar, tu estaves parlant que tots els estalvis de la Grace i de la seva família eren $100.
$100, sí.
I estem parlant de 13.000 euros recollits.
Sí, sí. Ella, quan m'explica que la multa que els demanen són uns 1.000 euros per persona i més haver-se de pagar els papers i a més, ella m'ho diu com un impossible, com clar, si a nosaltres clar, ens diuen, mira, són 10.000 milions d'euros. Val?
Sí.
Bueno, pues ja està, no ho puc aconseguir. Clar, quan jo la truco i li explico que hi ha gent que està donant diners, primer no ho entén massa bé, perquè diu, però com estàs explicant? Clar. Quan li he dit, mira, tens aquests diners, clar, es posa a plorar i és tremendo aquell moment, és un dels moments més especials, jo crec, del que he viscut.
Aquest és el missatge que et van enviar després, quan aconsegueixen sortir de la presó, la Grace.
1, 2, 3, go. Thank you too, because you have been part of our lives. We could have not made it. Thank you!
Bàsicament, gràcies, no hauríem pogut aconseguir sense tu.
Sí, formeu part de... Era un missatge per tota la gent que havia donat diners, formeu part de la meva vida, i jo crec que és literal. O sigui, aquí crec que el valor és... El seu esforç, sens dubte, però aquesta una solidaritat. En un moment en què estem parlant tant de por a l'altre, de fronteres, de murs, a mi em reconforta que hi hagi gent que respon. És veritat que és una gota en un oceà d'injustícies, però almenys que hi hagi gent que digui, escolta, pues aquesta nena que ho està intentant, donem-li una oportunitat, i tant de bo aquesta història continuï, i dintre de poc tinguem a la Grace treballant de metge per allà al sud del sud.
I ara, en quina situació està ara de fer l'examen?
Ara de fer l'examen...
És a dir, ara a Kenya estan legals?
Sí, ara estan legals.
Vacances en Pere Canta...
I vam contractar un advocat que és molt bo, també. És que va haver una onada de solidaritat a diners, però també gent...
Clar, la Grace, d'haver-te conegut a tu, la vida li ha canviat del revés. Si no t'arriba a conèixer, evidentment la seva trajectòria és completament diferent.
Però al final jo vaig a un vehicle perquè altra gent l'ajudés. Perquè al final aquest metge és qui l'ajuda, aquesta gent que dona diners per ajudar-la, aquest advocat que es diu que se'n va de Nairobi, agafa un cotxe i se'n va fins a l'est, a la frontera d'Uganda, per ajudar-la. Una jutgessa que em diu, escolta, jo parlo amb la gent d'allà perquè ho accelerin. ACNUR. També, al final, jo sóc una peça. És veritat que jo la vaig conèixer, però tota aquesta onada de solidaritat i de gent que ajuda és tremenda i és emocionant.
Perdona, t'he tallat. Ara farà l'examen, dius.
Ara farà l'examen i si tot va bé, que jo que estic segur que ara anirà bé perquè estava molt preocupada, però ara sí, comença la medicina l'any que ve. O sigui que... A veure si ho aconseguim, a veure si ho aconseguim.
Clar, jo crec que el que desencadena tanta solidaritat i tanta reacció, sobretot, és posar-hi un nom, posar-hi una història, i al final perquè és el que ens fa empatitzar.
Clar,
I quantes greix hi ha en aquest món?
I veure també hi ha un component que veure que no som tan diferents. O sigui, aquesta nena és una nena que podria ser una nena com qualsevol nena d'aquí, ho he dit abans, però és una nena que té els somnis, un somni com una nena d'aquí, que vol estudiar medicina, advocacia, el que fos, o vol ser professora. Jo ara estava parlant amb la meva filla i li preguntava què vol ser de gran i em deia, jo bombera, escaladora i ballarina. Això ens uneix, aquesta gent que està allà. Perquè quan els veiem i els veiem com a refugiats, sembla que sempre estiguin vivint així. I no és veritat. Ens podria passar, i jo crec que tota aquesta gent que reacciona és perquè ha vist que hi ha un pont entre ells i nosaltres, i benvingut.
Amb això som responsables també els mitjans, ho parlàvem abans quan el micròfon estava tancat, ens centrem a vegades, dius, l'últim any hem parlat molt del procés, sí, s'havia de parlar, sí, potser un pèl massa, també. Hem parlat de Donald Trump, sí, potser massa, també. Ens hem oblidat d'altres històries que passen arreu del món? Absolutament. Hem de posar el focus en tantíssimes coses, no? Des d'aquí entonar també una mica un mea culpa dels mitjans i de molta gent, no? Que et preocupes de lo teu, i el que deies tu, l'altre, és com si no tingués cara ni tingués nom i fes una vida completament diferent de la nostra, i no és així.
I també és treure'ls el rol desvalgut de víctimes, no? En el sentit que la situació és complicadíssima i hi ha moltes adversitats, però la Grace té una força i una capacitat que no té res de desvalgut.
És que sempre que parlem de víctimes, les víctimes normalment parlen, o ens referim a elles, per una cosa del passat. I la majoria d'ells són supervivents, que miren cap al futur. Perquè el supervivent el que intenta és canviar les coses. I la Grace és un exemple radical d'això que estic dient.
Moltes gràcies per venir, Xavier Aldecoa. Tenia moltes ganes que vinguessis. Periodista, no deixeu de llegir els seus llibres també. Hijos del Nilo, del 2017, i Oceano, Àfrica, del 2014. I posarem molts noms, molt rostre i molt de coratge a tota aquesta gent. Moltíssimes gràcies, Xavier.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins ara mateix. Ha estat gràcia.